aquesta hora saludem Meritxell Batet, candidata del PSC. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, què tal?
Com es passa de ser la número 2 per Madrid el 20 de desembre a ser la cap de llista del PSC mig any després?
Doncs, bueno, amb moltes ganes, amb molt orgull i amb il·lusió de representar la meva circumscripció, Barcelona, i de conèixer bé la política espanyola, perquè per això també vaig ser número 2 a Madrid, i contenta de poder estar més estona a la meva ciutat.
Qui l'ofereix? Qui l'ofereix?
Bueno, jo crec que m'ofereixen moltes persones, no? En el que l'he fet en primer lloc.
Bueno, primer Liceta.
Diguem que el primer secretari o la trucada del primer secretari va ser la més determinant, no? També. Però la trucada de molta gent, de molts militants, de gent també de fora del partit, que els hi semblava que podia ser una bona oportunitat i que havia de donar el pas, i vaig acceptar-ho per això.
Quina... Quan va acabar el debat d'ahir, clar, vostès viuen en un plató on no hi ha mòbils, on no hi ha tauletes, on no hi ha res. Estan vostès en un faristol, crec que estàvem en un recurs, sí, en un faristol. Sí. Quan surt d'allà, quina percepció en té del debat?
Doncs la veritat és que vaig pensar que vaig tenir l'oportunitat de dir moltes de les coses que tenia ganes de dir, de presentar propostes. Crec que una campanya ha de servir per això, no? Per posar damunt la taula, doncs, el projecte que oferim als diferents partits polítics. Vaig tenir la sensació que va haver massa picabaralles i creuaments i soroll entre alguns dels candidats, però en tot cas em sembla que vaig tenir l'oportunitat, això, de parlar de polítiques, de parlar dels pactes que crec que aquest país necessita recomposar, com és el pacte social i el pacte institucional entre el poder públic i la ciutadania, que és preocupant en un sistema democràtic que s'hagi anat degradant principalment per culpa de la corrupció, i també oferir el que jo considero que és l'única solució política que hi ha damunt la taula per resoldre l'encaix entre Catalunya i el conjunt d'Espanya, que és una reforma de la Constitució, una reforma federal de la Constitució.
Jo ahir li he de confessar que ahir a la tarda em vaig indignar, i a més ho he dit aquest dematí tant a l'informatiu com a la tertúlia, em vaig indignar quan vaig veure la imatge, l'utilització que alguns partits polítics i alguns representants de la política feien d'unes imatges de Pedro Sánchez. Em vaig indignar perquè em sembla que no val tot. Jo crec que és un dels lemes del PSOE en aquesta campanya, en aquesta imatge concretament, que és No vale todo, que es veu en aquesta imatge de Pedro Sánchez passejant, donant-li la mà a una senyora i a un nen negres, i just quan passa per darrere el líder socialista s'aixuga les mans, com abans el nen també ho fa. Cosa que pot suposar que un dels dos, que no falta que sigui el nen negre, sinó que pot ser Pedro Sánchez, tenia la mà suada, que és la interpretació que fa tothom. Però a partir d'aquí hi ha un joc, jo crec que molt brut, que normalment hi ha implicades el que són partits polítics que estan amagats darrere un nom d'un allò que en diu un troll, però que també aprofiten diputats, vaig al cap de llista Barcelona a Catalunya del Partit Popular, com era Xavier García Albiol, o la Cristina Cifuentes, etcètera, etcètera. Com vostè veu aquestes imatges i la reacció, què en pensa, senyora Batet?
Doncs el primer que penso és que comparteixo la seva indignació. A mi em sembla gairebé de baixesa moral voler relacionar el líder d'un partit que, a més, és el partit que segurament més ha fet per la igualtat de tracte, per la integració, que més sensibilitat ha tingut precisament amb la cohesió social d'una societat diversa i que més ho ha posat de manifest, i l'ús partidista i com deia, de baixesa moral. Em sembla una vergonya per la política.
Hem investigat o hem vist que hi havia gent darrere dels dos partits polítics, bàsicament.
Sí, la veritat és que ho he seguit relativament perquè em semblen coses tan poc edificants que és millor no dedicar-li massa temps, però sé que sí que hi ha hagut vinculació, per exemple, de gent del Partit Popular.
I de Podemos també es veu, no diuen?
Doncs, bueno, doncs em sembla que la valoració que es mereix és exactament la mateixa.
Va. Anem a escoltar molt ràpidament. En 5 dies vam sentir la presidenta d'Andalusia dient això.
Que tenga muy claro el señor Iglesias que los votos de los andaluces no van a valer, no van a servir, no le van a servir a él para pagar los privilegios de la señora Colau ni los desvaríos de los independentistas.
Segon tall.
Defienden una hacienda catalana. ¿Qué están diciendo con el hecho de que defienden una hacienda catalana? Que quieren trocear la riqueza de este país. Que aquí, que la primera entidad financiera es la Caixa, cuando los andaluces paguen sus préstamos, sus intereses, van a ir a Cataluña y van a cotizar en esa hacienda catalana. Eso es lo que le están diciendo a los andaluces.
¿Tercer?
Es justo que las nóminas de los trabajadores andaluces, que los ahorros de los trabajadores andaluces, que la principal caja, entidad financiera de Andalucía es la Caixa, cuando los andaluces paguen sus impuestos, cuando los andaluces paguen sus préstamos, ese dinero vaya a Cataluña y tribute en Cataluña, y además dicen que es de los catalanes, con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro salario, ya está bien, que digan la verdad.
Va. Li pregunto curt i ras, i m'agradaria que primer fos un monosíl·lab i després l'explicació que vulgui donar. Això que diu aquesta senyora és una barbaritat, sí o no?
Sí.
És mentida el que diu?
Aviam, jo ho vaig dir l'altre dia, ja vaig contestar en part aquests comentaris. Ni Catalunya saqueja Espanya, ni Espanya saqueja Catalunya. No hi ha saqueig territorial. No hi ha enfrontament territorial, no és la via per resoldre absolutament res. Sí que hi ha saqueig d'un altre tipus que practica gent com Bárcenas o la família Pujol o tants altres, lamentablement, al nostre país. I per això, precisament, la línia que defenso, la línia que defensa el PSC, és la via de l'entesa, la via de la convivència, la via de la reforma de la Constitució, la via de millorar les relacions en el conjunt d'Espanya, especialment de Catalunya i el conjunt d'Espanya.
És que li deia això precisament perquè si a mi em va semblar lamentable la imatge de Pedro Sánchez, l'aprofitament que es fa electoral d'això, em sembla que l'aprofitament electoral que es fa en general de Catalunya en aquestes eleccions és intolerable. Per Susana Díaz, com per exemple, i avui he dit el davantal de les 8, d'Albert Rivera, l'autorització quan diu el que diu, que aquí ens paguem castanyes, no sé què deia l'altre dia. Per això deia, vostè diu, sí, és una barbaritat. Quan va sentir aquestes declaracions, es va posar les mans al cap, va trucar Pedro Sánchez, Pedro Sánchez sap si ha parlat amb ella?
No, el que vaig fer va ser reafirmar quina és la via de proposta del Partit Socialista, i la que defenso i defensaré a Madrid i on calgui, espero des del govern, per tirar endavant el que nosaltres pensem que està pendent, que és resoldre aquest encaix. I això vol dir que hem de contribuir a tendir ponts, hem de contribuir a baixar el nivell de la crispació, perquè al final els comentaris crispats no construeixen res. I el meu esperit personal sempre és constructiu. Crec que la política serveix per això. Serveix per transformar la realitat i ha de servir per millorar la realitat.
Molt bé. No hi ha saqueig, segons Meritxell Batet, però que cada any els catalans paguem 15.000 milions en impostos i el retorn en inversions no sigui similar, això no és un saqueig? La paraula segurament no seria saqueig,
sí,
però gairebé.
Bueno, jo crec que cal millorar el finançament autonòmic. Cal millorar, de fet, nosaltres proposem un pacte fiscal federal on hi hagi un major equilibri, una major justícia, i per això el que caldria és haver discutit ja un nou model de finançament. Des del 2013, el govern d'Espanya tenia l'obligació de negociar un nou model de finançament, bé marcat per una llei orgànica. Per tant, està incomplint una llei orgànica al Partit Popular i al govern del Partit Popular. I això es podria haver resolt, doncs, distribuint millor i buscant un equilibri més just entre els territoris.
Ha de governar el partit més votat?
Ha de governar aquell que aconsegueix un major recolzament de diputats i diputades, un major recolzament parlamentari, perquè estem en un sistema parlamentari.
Perfecte.
És a dir, si hi ha un partit polític que és incapaç de sumar un sol escó als seus propis resultats, té un problema.
Val. Creu que poden haver-hi terceres eleccions o no, consecutives?
Doncs espero que no n'hi hagi.
Ho descarta, per això?
Nosaltres farem tot el possible, ho vam fer també a les eleccions del 20 de desembre, per evitar que hi hagi unes noves eleccions. Crec que els ciutadans del país no s'ho mereixen, crec que el que volen és un govern, crec que, a més, volen un govern diferent, un govern que canviï les polítiques i la manera d'entendre la política de l'actual, i en això és on canalitzarem totes les nostres energies per aconseguir-ho.
Val. Units Podem ha dit que si queden tercer, donant suport a Pedro Sánchez com a president. Si passa la inversa, també?
Això ho podrien haver fet el 20 de desembre i no ho van fer.
Val, m'està parlant en passat. Jo li parlo d'un futur.
Sí, o no però, morirà. Però el problema és que la credibilitat de les paraules d'ara es fonamenten en fets certs. I el fet cert és que va haver un candidat que va donar la cara, que va ser valent, que va assumir les responsabilitats, es va presentar a un procés d'investidura tenint 90 escons, i Podemos i el senyor Iglesias podrien haver-li dit: escolta, jo et votaré que sí, podem pactar algunes polítiques concretes, però et voto que sí, perquè aquest país el que necessita és un canvi de govern. De la mateixa manera que ho ha fet el senyor Collboni, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, o com ho va fer el Partit Socialista a l'Ajuntament de Madrid, o com s'ha fet a Saragossa, o com s'ha fet a València, com s'ha fet a altres llocs. Per tant, el Partit Socialista mai no ha fallat. El canvi mai no ha fallat.
És que hi ha una condició sine qua non que Pablo Iglesias no accepta, que és que hi hagués Ciutadans en aquest pacte. I ells no accepten. Si això, ara que podria ser que no passés, li torno a fer la pregunta que no m'ha contestat. Acceptaria el PSOE?
La nit electoral, el 20 de desembre, el senyor Iglesias va dir: anem a noves eleccions. Per tant, ell tenia una ruta prefixada que responia a interessos partidistes, a interessos personals, seus i del seu partit. I per això estem a noves eleccions.
Però continues de contestar,
Sí, però la pregunta és: per què som aquí? Som aquí perquè hi ha
acceptant
hagut un senyor...
Acceptant que som aquí?
Sí.
Li torno a preguntar. És que jo crec que hi ha un tema que és global, eh? O sigui, gairebé diria que és universal, que és que estem en unes eleccions on han d'haver-hi més pactes que mai després, perquè si no tornarem en eleccions, i la percepció és que continuen totalment enrocats amb... Bueno, ja ho veurem, depèn del que passi, després el senyor Iglesias deia, el senyor Sánchez comentava, el Rajoy comentava, i una mica estem enquistats aquí.
Home, hi ha una fortalesa del Partit Socialista respecte a altres partits, i és que nosaltres sí hem acreditat que podem parlar amb tothom, i sobretot que tots els altres partits polítics volen parlar amb nosaltres. Jo crec que això en democràcia és una fortalesa, que tothom ens reconegui com a interlocutors, que ens reconegui com un partit que pot articular una majoria i liderar aquesta majoria per canviar el govern. Crec que això és una fortalesa, i per això els resultats del Partit Socialista han de ser bons, precisament, perquè si necessitem després del 26 de juny composar consensos, necessitem que això sigui liderat pel partit que més ha demostrat que té capacitat de diàleg i sobretot voluntat sincera d'arribar a acords.
Parlava abans que Bárcenas i la família Pujol han fet un saqueig. El que han fet Chávez i Griñán a Andalusia, què és?
No s'han endut ni un duro. Això és així. I en tot cas, les responsabilitats polítiques les han assumit. Crec que quan estem davant de casos de corrupció, el més important és com es reacciona individualment i com es reacciona com a partit polític. I en aquest sentit, el Partit Socialista ha tingut un comportament impecable. És a dir, ells van assumir la seva responsabilitat, no tenen cap tipus de càrrec de representació, cap tipus de responsabilitat orgànica. Tenim un codi ètic molt estricte que s'està aplicant fins i tot per sobre del que diu el codi ètic. Tenim un conveni signat amb Transparència Internacional que ens exigeix tenir un comportament exemplar, i aquest comportament s'està produint. I tenim unes declaracions de béns, de patrimoni, d'activitats, el pressupost del partit, tot absolutament penjat a la pàgina web, perquè
sigui obert per tots els ciutadans. El problema més greu de corrupció que hi ha hagut a Espanya s'ha de buscar a Andalusia i al PSOE, concretament, eh?
Bueno, jo crec que si féssim una enumeració de tots els casos que envolten el Partit Popular, ens quedaríem sense lletres d'abecedari, no? Gürtel, Púnica... n'hi ha tants que se'ns acaben les lletres, com deia, i crec que això és el que s'ha de trencar. S'ha de trencar xarxes clientelistes que el que ha fet, i s'ha demostrat en determinats territoris de manera molt clara, País Valencià i Madrid crec que és paradigmàtic, que hi ha hagut un partit polític que ha estat utilitzant els càrrecs institucionals per enriquir-se més personalment i a més amb finançament il·legal del partit polític. Les seus estan embargades.
Ahir, veient el debat, em va donar la sensació de que va haver-hi molt poca concreció, no?, que és els problemes electorals en general. És a dir, que es parla molt de l'I tu més, es parla molt dels pactes, que jo crec que és indispensable, però que el tema, no diré allò de que preocupa la gent, perquè cadascú li preocupa el que li preocupa, però sí que hi ha temes, diguem-ho, universals. Per exemple, i ara vull entrar en algun d'aquests temes, un és el de l'educació. No creu que és d'un país ara diré una cosa molt bèstia, però de país políticament, no socialment, políticament miserable, que cada govern que arriba faci una llei d'educació diferent? Perquè estem parlant de les criatures, estem parlant de l'educació dels nostres fills.
Fixi's si és important per nosaltres que el nostre programa electoral comença parlant d'educació. Educació, cultura, ciència, coneixement, perquè al final aquest és l'instrument principal que tenim tots els ciutadans per desenvolupar-nos individualment i per ser més lliures a l'hora de desenvolupar les nostres vides amb èxit. I efectivament, un pacte educatiu, un pacte social amb la comunitat educativa, un pacte institucional amb les comunitats autònomes i un pacte polític entre tots els partits polítics és una assignatura pendent. Hi ha un ministre, va haver un ministre al govern d'Espanya que ho va intentar, que es diu Ángel Gabilondo, i de fet va posar d'acord a tothom, a tots els partits polítics, a la comunitat educativa i a totes les comunitats autònomes, i l'únic que es va despenjar, perquè va ser així literalment, es va despenjar d'aquest acord educatiu va ser el Partit Popular. Per tant, va ser possible i el Partit Popular va optar per fer una llei amb una majoria absoluta contra tot i sense tenir en compte els posicionaments anteriors. L'educació, ho vaig dir jo ahir al debat, és el més important que deixem als nostres fills i les nostres filles, i efectivament és on comença tot. La qualitat de la democràcia serà millor, els valors i els principis que impararan en una societat seran millors, i per tant tot comença en l'educació. Parlem del que parlem, al final tot ens porta a l'educació. I en aquests moments a Catalunya i a Espanya, però a Catalunya hi ha gent que es veu obligada a deixar la universitat simplement perquè els seus pares no els hi poden pagar la carrera.
Permeti'm que li faci una pregunta, tenint en compte el que ha dit Albert Rivera. Vostè, que és una catalana que ha viscut durant quant de temps a Madrid?
Bueno, sempre he estat a cavall, però sí. porto des del 2004.
2004, és a dir, porta 12 anys. Però ha viscut aquí de petita. Vostè creu que hi ha un problema amb el castellà a Catalunya?
Vaja, a mi em sembla que no hi ha cap mena de problema, al contrari. Crec que mai no hi ha hagut un problema de llengua a Catalunya. Sempre he defensat que les dues llengües conviuen perfectament. També quan se'ns acusava al revés, no?, que hi havia un problema amb el català, doncs també crec que no hi ha cap mena de problema. Tots ens podem expressar amb les dues llengües de manera molt natural i de fet, aquesta va ser la gran aposta del Partit Socialista des de l'origen. Per exemple, quan es va definir el sistema educatiu, nosaltres vam defensar de manera molt ferma la immersió lingüística, perquè aquesta és una de les riqueses, no?, que tots els ciutadans d'aquest país puguem parlar, ens puguem expressar amb les dues llengües exactament igual, que siguem competents al final de l'etapa educativa, no?, com diu la llei, en les dues llengües, i aquesta és, no és només una fortalesa, sinó que és quelcom admirat, fins i tot internacionalment.
Ahir el candidat a la presidència del govern d'Espanya de Podem, Pablo Iglesias, li va dir a l'Anna Pastor a la Sexta que ell, va utilitzar l'expressió «cuando uno va a ser candidato a la presidencia del gobierno de España o presidente del gobierno», va venir a dir que ja no se puede ser comunista. Vostè creu, li pregunto, qui és més socialdemòcrata avui, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?
Bueno, Pedro Sánchez no s'avergonyeix de la seva ideologia. És socialdemòcrata, ha estat socialdemòcrata i seguirà sent socialdemòcrata.
Pablo també Iglesias com a tampoc candidat. S'avergonyeix. Pablo Iglesias diu que s'ha fet
home,
gran.
Home, li sembla inadequat, no diguéssim.
Que s'ha fet gran, diu que s'ha fet gran.
Bueno, el Partit Socialista és el Partit Socialdemòcrata a Espanya i el PSC és el Partit Socialdemòcrata a Catalunya. I de fet, ens sentim molt orgullosos de la nostra ideologia. Les grans transformacions a Europa, ja no parlo només del nostre país, a Europa, han vingut de la mà, precisament. Totes les conquestes socials, totes les conquestes en llibertats, han vingut de la mà del Partit Socialista.
Considera que si hi ha l'opció que hi hagi un pacte entre el PSOE i Podemos, ja no és tan important el tema del referèndum per Catalunya? Que un estava enquistat al no es fa i l'altre està enquistat al sí es fa?
En les negociacions, i parlo de l'experiència perquè crec que ens pot donar indicadors, a les negociacions el referèndum no va sortir. De fet, amb Podemos no van poder parlar de polítiques, perquè no van voler seure mai a parlar de polítiques socials, de polítiques econòmiques, fiscals, de sostenibilitat, mediambientals, de democràcia, és igual, no van parlar de cap política, i això és el que ens hagués agradat. Uh-huh. Això és el que ens hagués agradat. Nosaltres plantegem el que considerem que és una resposta i una solució política a un problema polític, com deia, l'encaix entre Catalunya i Espanya, i nosaltres proposem una solució que va a l'arrel del problema. No pretén ser un impàs, ni pretén seguir rodant en la rodeta, sinó que el que volem és seiem totes les forces polítiques en una taula i posem-nos d'acord en com fer una
Constitució...
Per tant,
Pablo Iglesias, ja no és una línia vermella? Considera el tema del referèndum a Catalunya?
Bueno, ell diu que no és una línia vermella. El senyor Iglesias ha dit que no és una línia vermella. Doncs, per tant...
L'endemà... Mira, hem escoltat el que deia Pablo Iglesias ahir a La Sexta. Anem a escoltar els dos fragments. Jordi, sisplau, el primer fragment és el que li deia ahir a l'Anna Pastor.
El referéndum en Cataluña es nuestra propuesta. Consideramos que es la mejor y la vamos a defender. Estamos dispuestos a escuchar otras propuestas diferentes. En una negociación no hay líneas rojas. Eso no quiere decir que nosotros renunciemos a nada.
Es una expresión suya de diciembre, no hace tanto.
No, es una...
Lo de las líneas rojas.
Usted sabe que no, es una expresión atribuida, pero creo que...
En una rueda de prensa posterior a las elecciones del 21 de diciembre.
Seguro que no, y estoy convencido que...
Le preguntarían, ¿es una línea roja? Y usted dijo, sí.
Creo que no.
Creo que no. Doncs no. Doncs sí, que ho ha dit perquè, repeteixo, i a més l'Anna Pastor està encertada quan parla del dia 20, l'endemà, perquè efectivament això que escoltarem ara és del 21 de desembre, quan la companya de RAC1, la Montse Martí, li pregunta directament a Pablo Iglesias l'endemà de les eleccions del dia 20 de desembre això que sentirem ara i la resposta de Pablo Iglesias.
Teniendo en cuenta los resultados en Cataluña, me gustaría saber hasta qué punto el referéndum en Cataluña es una línea roja de Podemos.
Absolutamente, lo hemos dicho y que no haya ninguna duda. El referéndum en Cataluña es imprescindible para construir un nuevo compromiso histórico. Nosotros vamos a defender el sí a un proyecto común, a que Cataluña siga como nación dentro de España. Y la vía que nos parece imprescindible para eso es que haya un referéndum. Tengo que decir que me sorprende que algunos ahora digan que no quieren referéndum. Pues bien, nosotros somos la única fuerza política que en estos momentos, en España y en Cataluña, defendemos sin matices, defendemos sin ambigüedades, que tiene que haber un referéndum en Cataluña.
Bueno, jo crec que no s'aclareixen, no?, en el fons. És a dir, que no se sap molt bé si és línia vermella o no és línia vermella. En qualsevol cas, no és una posició excessivament constructiva des del nostre punt de vista. Pensem que, al final, allà on ens trobarem tots, el punt de trobada de tots els partits polítics, haurà de ser seure en una taula i parlar d'una reforma de la Constitució que ens doni satisfacció a tots.
És un quart d'onze, d'aquí 20 minuts ha de marxar, per tant, primer, Nil Via, si té alguna pregunta a fer-li, si és qui segueix la campanya de la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sisplau, Nil,
senyora Batet, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Una de les mesures estrella del seu programa és la derogació de la reforma laboral del PP. Eliminaran també l'article d'aquesta reforma laboral que redueix de 45 a 21 els dies per any treballat de les indemnitzacions per acomiadament?
Doncs, vaja, ho hem dit amb molta claredat. Nosaltres volem derogar la reforma laboral, però immediatament després d'aquesta derogació el que cal és posar-nos a negociar un nou estatut dels treballadors. Una de les majors crítiques que vam fer al Partit Popular va ser que aquesta reforma laboral es va fer d'esquenes als agents socials i a nosaltres ens sembla imprescindible que hi hagi un acord entre els agents socials i que l'estatut dels treballadors, el nou estatut dels treballadors, sigui una autèntica carta de reconeixement i de garantia dels drets laborals i dels drets socials que els treballadors i treballadores d'aquest país havien conquerit durant aquests anys de democràcia i que en aquesta reforma el que ha fet ha estat eliminar-ho. Sobretot i especialment... Bueno, perdó. Sí, un matís més. Sobretot i especialment la recuperació de la negociació col·lectiva. A nosaltres ens sembla fonamental que aquell principal instrument que pot situar els treballadors i a l'empresari en peu d'igualtat es recuperi al nostre país, perquè és, sens dubte, una de les coses que ha fet més mal.
Jo preguntava perquè l'altre dia els companys de premsa van parlar amb Jordi Sevilla, que és un dels directors, un dels ments pensants, diguéssim, del programa econòmic del PSOE i del PSC, i ens explicava que aquest article concret de l'abaratiment de l'acomiadament no es volia retirar. Per tant, això és una derogació o és una reforma de la reforma laboral?
Bueno, és una derogació, i insisteixo, i una elaboració d'un nou Estatut dels Treballadors. I, per tant, les indemnitzacions s'hauran de negociar també en el marc d'aquest nou Estatut dels Treballadors.
Molt bé. Per últim, última pregunta, de cara més personal. Li agradaria repetir com a candidata, com a cap de llista d'una llista electoral per unes properes eleccions, siguin les que siguin?
D'aquí 4 anys, sí. D'aquí 4 mesos, no.
Va. Anem acabant. Són les 10 i 18 minuts. Nacho, què tal?
Hola, bon dia.
Bon
com
dia. Molt bé.
Bon dia.
Bé,
què
gràcies
tal?
A Déu, tot molt bé.
Gràcies a Déu, molt bé.
Què tal, senyora Batet? L'altre dia, fa uns quants mesos, va venir aquí la Inés Arrimadas, i amb el senyor Basté li vam dir que era molt guapa. El Basté li va dir que era guapa i jo li vaig dir que estava com un tren. Ens vam haver de justificar unes 1.000 vegades durant la setmana. En canvi, crec que si amb el Basté un dia vingués aquí el Pedro Sánchez i li diem que és un tio guapo perquè ho és, passaria totalment desapercebut. Si vostè li diuen que és guapa i distingida, li diem nosaltres dos, li diem que és guapa i distingida perquè no ho hem parlat, però segur que ho pensem. Sí. Com s'ho pren? Creu que tenim intencions malignes o perverses o ocultes?
Doncs accepto el piropeig amb molta il·lusió, diguéssim, i amb molt agraïment.
Perquè, a més, ve de dos nois molt ben plantats.
Exacte, bueno, perquè, a més, els dos sou guapíssims.
Ben plantats, no guapos.
Exacte, ben plantats, efectivament.
No, sap què passa? Que jo sóc un home una mica... Jo vaig una mica desorientat amb tot això de la zona, sóc molt poc destre i sóc una mica d'antes. Després, jo quan conec una noia fantàstica com vostè, el primer que se'm passa pel cap és invitar-la a París a sopar. I no hi ha res més ordinari que fer pagar una dama. Si la invito a sopar a París, vostè em prendria per un machista? Masclista, perdó?
No necessàriament. La veritat és que podria pensar-m'ho fins i tot d'anar a París a sopar, sí.
Bueno, escolti'm...
No
li recomano. Però és veritat que el que sí que pot molestar bastant a les dones és que s'utilitzin aquestes... fins i tot els piropos, no? Perquè és una cosa a priori positiva, per col·locar en peu de desigualtat en una negociació, per exemple, o en una conversa, i això especialment en l'àmbit laboral crec que sí que és delicat.
Molt bé. La vaig buscar al Google l'altre dia i en 30 segons vaig haver de parar. Sortia que era socialista, tot allò que a mi em inquieta una mica. Sortia que era socialista, que era separada i que de joveneta servia copes de nit. Vostè ho té tot. No, vaig haver de parar perquè si no l'entrevista aniria malament com l'altre dia amb el senyor Quico. Para. Però digui'm una cosa, vostè està batejada?
Sí, estic batejada.
Bueno, molt bé. I porta algun tatuatge?
No em porto cap.
Això ja va. On veraneja? On estiueja?
Doncs no tinc lloc fixe, la veritat. Vaig movent-me. El darrer estiu va ser a Formentera.
Molt bé. Quan vostè veu per la tele aquestes senyores a la nova política, unes que van en peto, les altres que sembla que vinguin de tancar les soques, les altres que sembla que vinguin d'instal·lar parquets, vostè com a dona, què opina? Recordi que està a casa mirant la tele, ningú la sent. Què li diu l'ànima? Fa alguna expressió?
Home, la veritat és que prejudicis amb com vesteix la gent o quina pinta té o quin look porta, no en tinc massa, eh? Tendeixo amb això a aplicar
a casa sola,
un perfil
la tele,
de generositat. Sí, sí.
Sí, però no, sap que no ho està.
A casa sola també diria el mateix.
Escolti'm, dels últims personatges socialistes que em venen al cap, hi ha persones de molt nivell i de gran categoria. Per exemple, el Pere Navarro, que va ser un gran alcalde de Terrassa, el Miquel Iceta, que és una persona extraordinària, a més he tingut la sort de dinar amb ell algunes vegades, a vostè. Què li passa al votant? Si s'han tornat bojos? Creu que l'imperi de la lletxó, del rot i de la màniga remengada ens està passant pel damunt? No creu que hauríem de tenir una democràcia una mica més justa? És a dir, que posin vigilants al Prosegur a peu d'urna?
Això és tremendo. Això que dius és terrible.
Sí. No, és el que penso.
Ja, ja, ja.
Per això em fitxeu, no?
Ja, ja, sí, sí, sí.
Si jo fos un teu...
Fins i tot estan radicalment en contra, però en fi.
Però si jo fos un teu normal, no em fitxaríeu.
També és veritat.
Jo el que sí que crec és que en moments on hi ha incerteses, on hi ha pors del futur, no? Perquè hi ha una crisi econòmica, una crisi social, i per tant els ciutadans volen respostes ràpides, els partits de la raó, no? Els partits...
Assenyats?
Sí, assenyats o sí, amb els valors de la il·lustració, aquells que necessitem donar explicacions sobre les coses, doncs... patim un moment de debilitat, però això passa aquí i passa a qualsevol país europeu del nostre entorn. Crec que, en qualsevol cas, totes les solucions acabaran venint precisament de la socialdemocràcia i d'aquesta raó i d'aquests valors de la il·lustració. I aquest convenciment és el que em dona la força per representar el partit que represento.
Que Déu l'escolti. Si hagués de passar un cap de setmana sense petonets, un cap de setmana a Aero Disney, a quin d'aquests dos personatges triaria? El president Montilla o el president Mas?
Carai, a Aero Disney aniria més amb les meves filles, no? Potser.
M'ha de triar l'un o l'altre.
Doncs...
Home, d'anar amb el Montilla a Aero Disney s'ha de ser molt gros, eh?
Sí, sí, jo crec que triaria el president Montilla, eh?
Sí?
Sí.
I amb petonets?
Ai!
Amb petonets?
Això li preguntaràs...
No, agafant la maneta, perdoni.
Això al Rufián li preguntaràs demà?
La veritat és que en cap dels dos, eh?
Bueno, parlant de petonets, el Xavier Domènech i el Pablo Iglesias es van fer un morreig al Congreso davant de tot el país i tota la turba ho va aplaudir.
Tota la turba, va dir, per favor.
Si vostè i el Pedro Sánchez es fessin un pico, vostè és conscient que sortirà a la portada de lectures i la linxarien? No creu que els primers masclistes són ells?
Bueno, jo crec que les mostres de carinyo no tenen per què passar per fer un xou, no?, públic. I em sembla que és el que va passar. No m'escandalitza massa,
teatre,
de tota manera.
Teatro del bueno, que diria aquell.
Sí, jo vaig en aquesta línia.
A vostè li agrada molt el ballet clàssic. De fet, sí. Em sembla que el havia estat practicat, no?
Sí, el contemporani m'agrada més, fins i tot.
Aquest any ha anat a veure el Lago de los Cisnes, al Liceu?
No he anat a veure el Lago de los Cisnes. L'he vist moltes vegades, però aquest any no.
Quan va al Liceu, es paga vostè l'entrada o té algun d'aquests amics de la cultureta socialista que li envia, que li dona invitacions?
Doncs ara fa molt que no hi vaig, perquè costa trobar els moments per escapar-se, però sí, m'he pagat l'entrada,
sí?
Moltíssimes vegades, sí.
Molt bé. Quin és el seu restaurant de Barcelona favorit, preferit?
Doncs...
Un o dos, ràpids, així és que li vingui al cap.
Va, un o dos ràpids, no sé.
Ràpids vull dir que contesti ràpid, no de menjar ràpid, però...
Cosa que
sí, un McDonald's.
Sí, Frankfurt se'm torna boig.
Ah, sí?
Sí,
no ho has dit mai?
Sí, sí, m'agrada molt, perquè són, que l'engreixen molt i no hi puc anar. Però sí, sí, em torno un Frankfurt, sí, és el millor.
Carai, i aquesta caixa?
Sí, doncs hi ha uns Frankfurts molt bons a República Argentina, per exemple,
sí?
que em queda relativament a prop de casa.
I un restaurant normal, o que per allò que és una mica més agradable que un Frankfurt, qui no li agrada a Barcelona?
Que s'ho pensi mentre...
Doncs m'agraden molt els restaurants italians, tampoc no vull fer publicitat, ja, no? Ja. Perquè...
Em va saber molt greu l'altre, i van venir els tres a dretes, que per cert el Quico anava negant, que poses les medalles a dretes, jo no soc pas a dretes, jo penso, collons, si hi ha Convergència, ara són independentistes, ja no són de dretes, jo ja no sé què votar. Em va saber greu perquè els vaig regalar unes corbates a Santa Eulàlia molt maques i vaig dir que en els esquerres us regalaria res, un pitet o un iogurt o... Però és que vostè és molt fina i em cau molt bé. I vaig anar el dissabte, vaig anar a Santa Eulàlia a regalar-li una altra cosa.
Carai.
Espero que li agradi.
Carai, doncs moltes gràcies.
Em fas una por?
Crec que fa molt per vostè.
És el primer que tindré de Santa Eulàlia, em fa molta il·lusió.
Sí?
Eh? Sí, perquè és una botiga molt bonica.
Aviam. Això dels llaços és una cosa...
Els han posat, els posen liles.
També dic una cosa...
Perquè jo crec que ells no saben ni què és el de Podemos.
No, tots hem dit que és color lila... Podemos, perdó, eh? Aviam, obre la caixa.
Bueno, el lila també és bandera gay, sí. També són moltes altres coses.
Aviam,
no?
Sí, anem a un
marrer, no renunciarem,
sí. Feminista,
a
vinga, va.
Per això obre, què és?
Carai, que bonic,
és,
no?
Això com que és? No sé si és una samarreta, un jersei, és per anar, sí, per sota,
sí,
l'americana.
Una, sí, samarreta preciosa, d'un color teula.
Sí,
vam estar
teula,
mirant,
sí.
Molt maco.
Vam estar mirant el seu estil i amb l'amo del Santa Eulàlia al final vam decidir que això li caia molt, per anar sota les americanes. És com de cotó seda, em sembla.
Per cert, que tinc moltes ganes d'aviam que demà amb Rufián.
Sí. Passa que tinc molta feina, bona, ara, en sèrio, ja et vaig avisar, eh? Jo no foto rem tot el dia, però és que aquesta setmana tinc una feinada...
Ja, però...
I hauré de fer l'entrevista avui havent sopat. L'hauré de pensar, no he pensat res encara.
Vas veure el Rufián ahir al davant,
sí,
o no?
Sí, sí, sí. És aquests nois, bueno, com, així és com refet.
Com refet?
Aquests que van al gimnàs però no s'acaben de primar. I es van com inflant. Oh? Saps que... com un dependent del Massimo Dutti.
Prou. I el Domènec?
El Domènec... que no ho sé, jo no els conec, aquesta gent, no ho sé. Li diré al Jofre que m'ajudi, que me la faci l'entrevista. És que no sé què, perdó, no ho sé. Aquella arrencada m'inquieta molt. No sé què vol dir.
Home, què vol dir, doncs?
Bueno, també li preguntarem, no sé, per què porta arrencada. És que no ho sé, m'ho acaba de pensar. Ja. Ara de Santa Eulàlia no tindran res, aquesta gentola, eh?
Bueno, va, per què?
Perquè no, no s'ho mereixen.
Tres minuts i dos quarts...
Seria donar trufes a les oques.
T'has quedat descansat un dia més, eh? Què passa?
Que hi ha la llum vermella.
Ja ho sé, però ja ho sé que hi ha la llum vermella, perquè encara queda la pregunta que, de la competència...
M'he quedat tancat al lavabo avui, aquí. No podia sortir.
ho he vist al Twitter i he pensat, és veritat,
sí. No? Sí.
Ai, ai. 3 minuts i 2 quarts d'11, la pregunta que l'equip de la competència de RAC1 ha buscat avui per la Meritxell Batet la fa l'Angelines.
La pregunta de la competència.
Estimada Meritxell Batet, soc l'Angelines. Tinc 17 anys, a punt de fer-ne 18, i m'he fet els pits. Jo sóc una defensora dels drets de les dones cookies, i he de dir-li que vostè m'agradava. Vostè m'agradava perquè havia fet dansa clàssica, contemporània, vestida amb tutú, és mare de dues bessones, té uns rínxols preciosos que no es mouen des de l'any 1987. Tot la mar de bé. Fins que ha decidit presentar-se a manar en això de la política, no? La meva pregunta és... Meritxell, per què no ho deixes? Total, si us han de votar els mateixos que us han votat últimament, escolta, tampoc val la pena. Que es mengi el marron la Chacón. Ah, bueno, no. L'Iceta, que balla millor.
Per què no ho deixes? Pregunta a la Jairis.
Doncs perquè em sento molt compromesa amb aquest projecte i perquè crec que és el millor que li pot passar a aquest país. Que governem un altre cop els socialistes, que puguem continuar transformant la realitat. Crec que hem aportat moltes coses, hem comès errors, també. Això és inevitable, no? La meva mare ja m'ho deia, qui no frega plats no els trenca. I, per tant, governar vol dir això, equivocar-se. Però, sobretot, jo estic molt orgullosa del que hem fet. I ara, més que mai, calen aquests principis, els principis socialdemòcrates, la justícia social, la llibertat, la igualtat. Són paraules... buides, no? De vegades sonen a paraules buides, però com hi crec fermament, doncs val la pena l'esforç i val la pena intentar tornar a governar.
Que disfruti aquesta setmana i en parlem el diumenge i el dilluns en el programa especial que farà aquí RAC1. Moltes gràcies, Meritxell Batet.
Moltes gràcies.